L'Info Migdia, edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. El regidor del districte de la zona de Vall d'en Guli, Josep Torres, ha donat a conèixer les mesures que l'executiu local activarà de forma immediata per donar un canvi, diu, a Puig de Popà. Es van explicar dimarts al vespre als veïns en una reunió, en la reunió anual que el president i del president i l'alcaldessa de Calella fan amb la intenció de mostrar el compromís de deixar de fer pedaços, diuen, i emprendre un projecte global d'actuació al barri. Un dels anuncis més importants serà la instal·lació d'un semàfor amb pulsador que creui la carretera Nacional 2, facilitant l'accés al sector residencial i augmentant els nivells de seguretat del trànsit també pels usuaris dels establiments d'allotjament. Josep Torres l'ubica sobre el plànol.
És una reivindicació històrica de la zona. S'ha treballat moltíssim i en aquest cas doncs, l'alcaldessa doncs, ha fet un esforç de contactes per intentar aconseguir-ho, i és que posarem un semàfor de pulsador per fer el barri molt més accessible. I jo crec que això donarà fins i tot allò que diem moltes vegades quan fas una acció, qualitat de vida. Està dibuixat, per entendre's, de l'hotel Las Vegas a la Creu Groga, per entendre's, per situar-nos. No es pot dir exactament així perquè no cauria exacte, però per aquella zona.
Els veïns han celebrat l'anunci que resol una reivindicació històrica. Francisco Raluy ha explicat a Ràdio Calella que la connectivitat amb el nucli urbà resulta a vegades complicat.
Tiene el subterráneo esta calle debajo del puente, cuando llueve pues la gente tiene que pasar por ahí con el peligro tal y cual, y si no tenías que ir al primer acceso peatonal a 500 metros, a la zona, digamos, casi tocando la riera.
El pla de millora contempla una intervenció centrada en la via pública i que dona continuïtat a les accions fetes al barri des del juliol del 2015 i que han anat abraçat aspectes, que han abraçat aspectes com ara la neteja de la riera i dels carrers i reparacions puntuals de la calçada. Així ho ha assegurat Torres, qui ha explicat quines feines es faran durant les pròximes setmanes.
Ha asfaltat tot el carrer, estem parlant de 4.400 metres quadrats de superfície, per tant, és una acció molt important. Es repintarà, s'intentarà doncs els parterres que estan malmesos, doncs refer-los, treure algun parterre que no ens acaba de fer el pes i substituir-lo per un altre tipus de parterre que sigui molt més visual per ajudar a la circulació. Farem que tot el barri sigui accessible, és a dir, hi haurà de manera estratègica en diferents cruïlles, rebaixarem les voreres per tal de que amb una cadira de rodes o amb un carret d'una criatura doncs es pugui accedir i es pugui transitar d'una punta a l'altra del carrer, no?
El segon tinent d'alcaldia i regidor de districte ha explicat que les actuacions aniran a compte del pressupost municipal i ha avançat que la previsió és que estiguin enllestides en el seu conjunt en unes 10 setmanes.
He fet una previsió perquè això pugui estar definitivament acabat abans de la festa major petita de Calella, és a dir, que entorn el 17 de juny aproximadament, doncs les obres puguin estar, si no acabades, pràcticament acabades. No està tancat el pressupost, però aproximadament estaríem parlant d'entre 120 i 150.000 euros.
Josep Torres ha admès que el pla de millora no serà la solució definitiva a tots els problemes que hi ha al sector, però amb la seva execució es podrà, diu, tornar a posar el marcador a zero i començar a abordar altres aspectes, com per exemple la il·luminació. En tot cas, els veïns exposen que estaran a sobre de l'execució del pla de millora i que continuaran reclamant la resolució d'altres problemes que hi ha al sector, entre els quals Francesc Raluy, i destaca el de la seguretat. Ho focalitza a la urbanització de Vall d'en Guli, on hi ha mig centenar d'habitatges, demana intensificar la presència policial i més coordinació entre els diferents cossos de seguretat.
Sé que es cierto que pasan los luminosos para que los vecinos veamos que pasa la policía, pero igual que los vemos los vecinos, lo ven los ladrones. Y la verdad, en el tema este de la urbanización, imagino que ya han tomado la medida y cada dos por tres hay un robo, y han habido ya dos con intimidación física. Yo sé que el ayuntamiento pone mucha voluntad y policía local y Mossos, pero bueno, yo pienso que se debería de mejorar.
I continuem parlant de robatoris, però en aquest cas en un altre lloc, en aquest cas a Pineda de Mar. L'Ajuntament de Pineda de Mar ha fet arribar dos escrits al jutjat degà d'Arenys de Mar i també a la Fiscalia d'Arenys de Mar, en els quals posen al seu coneixement la preocupació dels veïns de Pinemar i del consistori pels robatoris que s'han produït durant l'últim mes en aquesta urbanització. Uns fets que s'han constatat que són reincidents i que provoquen inseguretat a la ciutadania. Segons informa l'emissora municipal, es tracta tractaria presumptament d'un mateix lladre, d'una mateixa persona que va ocupar una casa fa 2 mesos i que ha estat detingut en diverses ocasions per la policia per robatori amb força a domicilis. Ara fa 15 dies que la policia local de Pineda de Mar i els Mossos d'Esquadra el van detenir novament i dins de l'habitatge on viu els agents van trobar més d'un centenar d'objectes robats i de tota tipologia. La jutgessa d'Arenys de Mar el va deixar en llibertat amb càrrecs i els veïns estudien mobilitzar-se per donar més visibilitat a aquesta situació. El segon tinent d'alcalde i coordinador de l'àrea de territori de l'Ajuntament de Pineda, Jordi Masnou, ha remarcat que tant la policia local com Mossos d'Esquadra hi estan a sobre. L'Ajuntament de Pineda de Mar es posa a disposició dels jutjats i també de la Fiscalia d'Arenys de Mar per a totes aquelles actuacions que puguin considerar que són convenients a realitzar amb l'objectiu d'evitar que es continuïn repetint fets similars i per donar també resposta a aquesta demanda de la ciutadania.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocallellatv
L'Ajuntament de Calella ha presentat aquest matí a la primera edició del Carpe Birrem, una fira de la cervesa artesana que es farà el cap de setmana del 25 al 27, coincidint amb la Setmana Santa al Passeig Manuel Puigvert. Es farà des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit. Durant la presentació, els responsables de Set Betes, l'empresa organitzadora, han destacat que es tracta d'un nou concepte de fira monogràfica on els elements essencials seran la cervesa artesana, els food trucks, els maridatges, l'oferta gastronòmica i també activitats infantils. Ausias Ballart, responsable del Carpe Birrem, subratlla la interacció que el visitant podrà fer amb el productor de la cervesa artesana.
El fet de poder interactuar amb el mateix productor o productora, perquè ens estem adonant que cada cop hi ha més dones que elaboren cervesa artesana, podrà preguntar, demanar, tastar sobre aquest producte que està fet d'una manera artesanal. I a diferència, per exemple, d'un súper, quan compres o agafes la cervesa, veus l'etiqueta, mires els ingredients, el Carpe Birrem el que t'ofereix és poder parlar, interactuar directament amb el que és el pare d'aquesta cervesa o la mare d'aquesta cervesa artesana.
Per la seva banda, l'alcaldessa ha dit que Calella aposta per fires que tinguin un relat, un valor afegit i elements de singularitat i qualitat, com és el cas, segons Montserrat Candini, del Carpe Birrem.
I ens agrada molt tot allò que té a veure també amb l'artesania. I creieu-me que amb les explicacions que em va donar l'Ausias respecte a la quantitat dels graus que havia d'estar al procés de tota la cervesa i tal, és autèntica artesania, no? Per tant, volem ser també un referent en aquest vessant com a ciutat de fires singulars, de fires amb valor afegit, de fires que tot allò que tingui que veure en el quilòmetre zero, que tot allò que tingui que veure doncs, amb singularitat i artesania, ens doni un valor diferenciat i que per tant nosaltres apostarem a totes i per totes.
Durant la celebració del Carpe Birrem també hi haurà actuacions musicals de grups locals com els Freak Electrònics i els Funk Manchu. Més coses, més qüestions que us expliquem en directe des de Ràdio Calella, al 107.9 de la FM i a través d'internet a radiocalella.cat, a l'Info Migdia. Calella Centre Comercial vol que aquest 2016 marqui un punt d'inflexió en l'estratègia promocional de la ciutat com a centre de compra referents a la comarca. S'articularà a partir de la nova pàgina web, actualment està en construcció, visualment més atractiva i potent, que estarà vinculada a les xarxes socials. Serà un espai que farà d'altaveu a l'oferta dels establiments adherits i justament per informar els socis de les oportunitats que tindran al seu abast. L'Associació de Comerciants els ha convocat a una reunió interna de treball pel proper dimarts. Ens ho ha explicat, en aquest cas, Xavier Noguer, que és el president de Calella Centre Comercial.
Fa un parell o tres d'anys que vam apostar per potenciar una mica el que són les noves tecnologies. Érem conscients de que la web actual que tenim en aquests moments està totalment desfasada i aquest proper dimarts tenim ja una reunió de socis per fer una mica com s'està preparant aquesta pàgina, com quines opcions i quines oportunitats tindrà cada soci per poder tenir més implicació de l'associat amb la pàgina 1.
S'estrenarà en els propers mesos i, a banda de presentar Calella com una ciutat de compres, la nova pàgina web serà també una eina de promoció de cadascun dels establiments adherits a l'associació. Pel seu desenvolupament, els botiguers han comptat amb el suport de l'Ajuntament i també de la Diputació, la qual cosa ha permès impulsar alhora una campanya de màrqueting que els vehicularà a través de les xarxes socials. Calella Centre Comercial aprofitarà així les possibilitats que ofereix Instagram o Facebook per tal de difondre els seus missatges.
M'ha apostat bastant per Facebook, Facebook, el dimarts aquest amb el tècnic, que és el que estem preparant la web, ens farà també una mica d'explicació de com ho estan encarant. És una cosa bastant nova també per molts de nosaltres i pues, hi estem treballant sobretot perquè sigui més familiar, el botiguer que potser no està tan acostumat pues, si familiaritzi una mica amb aquest tema de les noves xarxes socials.
És de les iniciatives més ambicioses que Calella Centre Comercial ha ideat a nivell promocional. És per això necessària, i ho recalca el seu president, la presència de tots els socis a la reunió interna de treball convocada per aquest dimarts.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Mataró farà un estudi i una prova pilot pel reaprofitament dels excedents alimentaris en menjadors escolars, restaurants i supermercats. S'executarà durant el primer semestre d'aquest any i consistirà en donar aliments cuinats perquè hi tinguin accés persones afectades de pobresa energètica. La proposta, presentada per la CUP i aprovada per unanimitat, aconsegueix millorar l'aspecte nutricional i augmentar el nombre d'àpats diaris. Altres propostes passen per una campanya de sensibilització en establiments de restauració. La moció aprovada pel ple de l'Ajuntament de Mataró exposa que cada any a Catalunya es llencen 260.000 tones d'aliments a raó de 35 quilos per habitant. Això equival a tirar el que mengem durant 25 dies. El 58% del malbaratament es produeix a les llars, seguit dels supermercats i també de la hoteleria. 5.641 fotografies de 548 autors diferents s'han presentat al Trofeu Torretes que organitza Fotofilm Calella. El jurat es reunirà demà mateix, demà dissabte, i decidiran quins són els guanyadors del certamen, que arriba ja a la seva 40a edició. Ens amplia ara la informació Oriol Leo.
Fins ara el màxim de participació era al voltant de les 4.000 imatges, però aquest any la xifra s'ha disparat. Una de les claus de l'èxit d'aquesta participació tan gran és la temàtica del concurs, que és lliure. No hi ha cap restricció de tema ni tampoc de modalitat. S'accepta qualsevol imatge, ja sigui de paisatge, retrat, bodegó, i tant si és en color com si és en blanc i negre. El responsable de fotografia de Fotofilm, Quim Sitjà, s'ha mostrat sorprès i content d'aquesta participació tan extraordinària i ha comentat que els han arribat treballs d'arreu del món.
Esperàvem quantitat, però no pas amb aquesta exageració. Podem dir que estem molt contents. Aquest any hem tingut la sorpresa que ha vingut pues, de més de 100 autors de Xina. La majoria, evidentment, són d'Espanya, després ens segueixen a la Xina, França, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, i també tenim molts països de l'est, com també de l'Aràbia, aquests països asiàtics, tots el món, de dir 49 estats.
Sí que hi ha també uns apartats del concurs que tenen una temàtica designada. Un d'ells és el mar, i pot incloure paisatge mariner, fotografia submarina, retrats de pesca, etc. I una altra secció del concurs, que és novetat enguany, ha estat la temàtica de tradicions i costums catalanes. Quim Sitjà ha explicat que la seva intenció ha estat fer d'altaveu de la cultura del país, que es veurà arreu del món a través de la publicació de les fotografies guanyadores en el catàleg que Fotofilm edita després del certamen.
Al ser aquest concurs internacional, que, per exemple, aquest any anirà a 49 països de tot el món, es va semblar important posar aquest tema perquè així es pogués fer difusió de la cultura catalana, que sigui coneguda per Espanya i també per la resta de països de tot el món.
Aquest dissabte, els nou membres del jurat es reuniran a una sala de l'Hotel Volga i visionaran les imatges per tal de valorar-les i decidir els guanyadors. El jurat el formen dues persones de Logroño, dues de Saragossa, dues de Madrid i tres de Catalunya. És un acte intern per confeccionar el veredicte. El Premi Torretes el guanyarà l'autor que tingui més fotografies seleccionades entre totes les categories, que rebrà un trofeu exclusiu, 1.000 euros, una estada tot pagat a Calella durant 10 dies i la medalla blava de la Federació Internacional de Fotografia. A partir de aquí hi ha medalles d'or, plata i bronze de diferents federacions estatals. Les fotografies seleccionades i les guanyadores s'exposaran públicament durant el Festimatge 2016, quan també es farà la gala d'entrega dels trofeus als guanyadors.
Gràcies, Oriol. I el Museu Arxiu Municipal de Calella acull des d'avui mateix, des d'avui divendres, una nova exposició itinerant. Es tracta de Contes de la Mediterrània, una mostra produïda pel Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, composta per 29 quadres i pintures explicatives de contes tradicionals dels països de la Mediterrània. Els seus autors són majoritàriament francesos, italians i alguns de països del nord de l'Àfrica. Així ho ens ha explicat la directora de Patrimoni de Calella, Carme Torm.
És una exposició que és de quadres, de pintures, en relació a contes de la Mediterrània, és a dir, contes de països del Mediterrani. Doncs un pintor ha fet tot de recreacions pictòriques sobre aquests contes, per exemple el Pinocho, no? Doncs ha fet un o dos quadres, recreacions seves sobre aquest quadre, sobre aquest conte del Pinocho. Llavors són 29 quadres una mica explicatius d'aquests contes típics de països nostres, de la Mediterrània.
Contes de la Mediterrània es pot veure fins al 6 de juny, de dimecres a dissabte, de 5 de la tarda a 8 del vespre, i els diumenges i festius al matí, des de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda. I abans de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana, us diem que Arenys de Mar ha començat a usar un nou aplicatiu que li permet agilitar els processos administratius. L'ha desenvolupat la Diputació i amb aquest tramitador anomenat GIA, gestor d'informació d'activitats, es permet l'actualització automàtica de les dades amb avantatges pel cens d'activitats d'àrees com ara la policia local o l'ocupació de la via pública. Arenys de Mar ha estat el primer municipi de la demarcació en incorporar l'aplicatiu i, de fet, la seva experiència va ser posada en comú en la ponència que la Diputació va organitzar per explicar-ne els resultats a la resta dels ajuntaments. I de seguida repassem l'agenda esportiva que ens ha preparat en Badó i Xart. Abans us diem que el Club Futbol Calella, els nois del juvenil del Club Futbol Calella, van guanyar ahir 3-5 el partit que s'havia ajornat al camp del Masnou Atlètic. Hem de dir que demà dissabte a Calella, a 1:15, hi ha el derbi contra el Sant Pol. És la informació d'última hora d'una agenda esportiva que acaba de repassar en Badó i Xart.
Avui és divendres, és moment de donar un cop d'ull a l'agenda esportiva per aquest proper cap de setmana. I comencem parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls vol continuar guanyant els líders de la classificació. Recordem que en les últimes jornades han derrotat el Sant Pol, que en el seu moment era líder, i també el Blanes, que en el seu moment també era líder. Aquest cap de setmana es desplaça a la pista del Tiana, actual líder de la Lliga. Aquest partit es jugarà a Tiana el dissabte a 6:15 de la tarda. I en handbol, Unió Esportiva Handbol Calella, després de la derrota de la setmana passada enfront de la Roca, vol assegurar la permanència amb una victòria contra el GEC aquest proper cap de setmana, diumenge a les 6 de la tarda al pavelló municipal calellenc. I en futbol, la Coté del Club de Futbol no juga aquesta setmana, però sí ho fa el Club de Futbol Calella en un interessant derbi contra el Sant Pol. Aquest partit es jugarà el dissabte a partir de 1:15 del migdia al Camp de Mar calellenc. I acabarem parlant de bitlles catalanes. Aquest dissabte, demà dissabte, es disputaran les jornades 15-16 i la plaçada, la número 12, de bitlles catalanes. Aquestes jornades es faran al Camp de la Muntanyeta demà dissabte a partir de les 4 de la tarda.
Gràcies, Badó. Pausa de 30 segons per la publicitat i arriba la previsió del temps per avui divendres i també pel cap de setmana amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
El temps de les últimes hores ha estat molt tranquil i avui tot ha de continuar més o menys igual. Ambient assolellat a tota la comarca i unes temperatures que després del descens d'aquesta passada nit, avui esperem que siguin més altes durant les hores centrals del dia, amb màximes que si ahir ja s'enfilaven cap als 15, fregant els 16 graus en alguns punts de la comarca, avui, doncs això, arribant als 16, potser fins i tot cap als 17 graus, sobretot i molt especialment a prop de la costa maresmenca. Pel que fa als vents, seran fluixos i bufaran de garbí al llarg d'aquest migdia i primeres hores de la tarda amb una situació marítima que es presenta força tranquil·la, tot i que amb mar de fons, però poc important. De cara a aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, hem d'esperar una situació meteorològica marcada per l'estabilitat i pel domini del sol. Diumenge amb alguns núvols, poc importants, tot plegat ben poca cosa, i amb unes temperatures que continuaran contrastades entre la nit i el dia, però aniran pujant. Al llarg del cap de setmana també les mínimes, les temperatures nocturnes. Per tant, l'ambient que es fa cada cop més suau i plenament primaveral al llarg d'aquest cap de setmana, amb vents que continuaran fluixos i amb una situació marítima novament doncs força tranquil·la a tota la costa de la comarca, tant dissabte com també de cada diumenge.
Marxem. A partir de la informació, com sempre, continua els butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer a les 2 de la tarda i a les 8 una nova edició de l'Info Vespre. També podeu estar informats a radiocalella.cat i a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una bona tarda de divendres i també un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.